Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
El Departament de Salut va obrir ahir dilluns el primer punt de vacunació massiva a les Terres de l'Ebre al pavelló firal de Tortosa. Aquest espai s'uneix als punts de Morla Nova, Gandesa, Amposta i La Ràpita i permetrà reconvertir els punts de Roquetes i l'Aldea en espais de vacunació de l'atenció primària. Pel nombre de vacunes disponibles, ahir dilluns, es van administrar 578 dosis de Pfizer i AstraZeneca, però la previsió és arribar al miler de vacunes diàries. La directora de Salut a les Terres de l'Ebre, Mar Lleixa, explicava que han començat a citar des d'aquest passat cap de setmana a les persones entre 56 a 59 anys i ha ressaltat que més del 33% de la població ebrenca ja arriba la primera dosi i un 15,5% tenen la pauta completa.
La franja avui i ara la franja que està oberta depèn també del tipus de vacuna. Este matí que s'està posant Pfizer són persones bé menors de 70 anys o bé de 56 a 59. A la tarda, per exemple, que aquí es fica AstraZeneca, sabem que la vacuna AstraZeneca en este moment està limitada a la franja de 60 a 69 anys. Però habitualment aquest punt d'entrada serà un punt Pfizer i anirem també baixant d'edat a mesura, que també anem tenint un percentatge ja important d'aquestes persones vacunades. Els punts de vacunació són punts de vacunació poblacional que qualsevol persona de Catalunya, val, pot apuntar-se, perquè de fet també ens ha passat, persones de fora de la regió sanitària que han vingut a vacunar-se en aquests punts de vacunació, igual que persones d'aquí que perquè estan treballant o els hi va bé poden agafar altres punts de fora. I per tant són punts oberts a les persones que vulguin agafar-los i, a més, sempre ho volem recalcar, també s'està vacunant des dels centres d'atenció primària i des de la proximitat.
El nou punt de vacunació poblacional massiva del pavelló firal de Tortosa ha tingut molta afluència des de primera hora del matí. La directora de Salut a les Terres de l'Ebre, Mar Lleixa, ha aprofitat per fer novament una crida a la ciutadania perquè es vacuni.
Vull fer una crida a la ciutadania per a que agafi hora per poder-se vacunar. Vacunar-se, com diem, és un acte de responsabilitat i que necessitem tenir aquesta immunitat de grup. En este moment el ritme de vacunació va adequadament i dir també que a dia d'avui tenim el 33% de la població de la regió sanitària vacunada en primera dosi i un 15,5% amb la pauta completa de la vacunació. Aquest és el camí, és la llum al final del túnel que ens permetrà poder relaxar les mesures, però quan puguem parlar d'aquesta anomenada immunitat de grup. I mentrestant, també una crit no, a la prudència, perquè no podem encara relaxar les mesures.
Així, ara, amb un 15,5% de la població amb la pauta completa de vacunació, la mitjana a les Terres de l'Ebre supera la d'altres regions. Tot i això, Mar Lleixa ha apuntat que ha costat assolir la mitjana de vacunació d'altres regions, però que ara s'ha superat perquè la població a l'Ebre és molt envellida.
Els primers dies ens ha costat tenir uns percentatges per franja de vacunació pues superior, perquè nosaltres també tenim una població que és molt envellida i que bueno, això ha fet que ara en aquest moment tinguem aquestes dades, però també el que es va fent és intentar compensar-ho a nivell de territoris.
L'Ajuntament de Tortosa ha cedit l'espai del pavelló firal on s'administren les vacunes, com havia fet abans amb la clínica Terres de l'Ebre i l'edifici de l'antic carrilet on també es vacuna. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha fet també una crida a que tothom es vacune i ha volgut recordar que tenen la voluntat de col·laborar amb el Departament de Salut per arribar el més aviat possible a aconseguir la immunitat de grup.
I ara fem aquesta sessió a partir d'avui pel que fa al pavelló firal per tal de continuar ara ja amb aquesta vacunació massiva a nivell de la ciutat i del territori, perquè volem tindre evidentment tota la voluntat de col·laborar amb el departament per tal de que sigui una realitat aquest final de pandèmia que pugui arribar amb aquesta vacunació massiva i sobretot que poguéssim arribar amb aquesta immunitat de grup. Per això jo només em queda dir que com a ajuntament i seguirem col·laborant, però a més també, si em permeteu fer una crida que tothom es vacuni, que és molt important que hi hagi un màxim de vacunació de tota la població, que vacunar-se segur i que per tant el que hem de fer és que tothom es pugui arribar a vacunar per aconseguir aquesta immunitat de grup i a la vegada també poder fer també una crida a la responsabilitat de que la pandèmia no s'acaba elevat i que, per tant, hem de continuar sent tots molt prudents i respectant totes aquelles mesures que encara segueixen vigents a dia d'avui.
En aquest nou punt de vacunació, al pavelló firal de Tortosa, els usuaris han de passar pel punt d'administració. Les que tenen cita presenten la targeta sanitària o el codi de barres de la cita. Entren a un dels 5 boxes que hi ha on se'ls fa un qüestionari sanitari i se'ls administra la vacuna. Després passen a la zona de recuperació on esperen 15 minuts per si hi ha algun tipus de reacció. En cas que passi, hi ha un box de recuperació i es compta amb el suport del Servei d'Emergències Mèdiques per si alguna persona presentés complicacions. Cada dia hi treballen una vintena d'infermeres i professionals que s'han adherit a la campanya de voluntariat per vacunar. El punt de vacunació del pavelló firal de Tortosa està obert de les 9 del matí a les 2 del migdia i de les 3 de la tarda a les 8 del vespre.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Departament de Salut efectua un cribatge poblacional a Tivenys avui dimarts després de la detecció al municipi d'un brot amb 10 casos positius. Els serveis de vigilància epidemiològica consideren que la prova ha d'ajudar a identificar ràpidament possibles cadenes de contagi i evitar així que s'estengui. El cribatge s'efectua des de les 11 d'aquest matí fins a les 2 de la tarda al pavelló firal, que ha cedit l'Ajuntament de Tivenys. Està dirigit a persones majors de 16 anys que no hagin passat la malaltia i que no presenten símptomes d'haver-la contret. L'objectiu, precisament, és detectar el màxim nombre de persones contagiades, especialment les asimptomàtiques, perquè no transmetin el virus al seu entorn. La unitat de presa de mostres està formada per un equip de professionals d'infermeria i administratius i també gestors de Covid de l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut de les Terres de l'Ebre. Dimecres d'aquesta setmana se celebra el Dia Internacional de la Infermeria i el Col·legi Oficial d'Infermeres de Tarragona ha fet públics els resultats de l'enquesta en línia que han contestat les col·legiades. Així, les professionals sanitàries han descrit com la pandèmia va forçar la mobilitat laboral de moltes d'elles, que van tenir temor al contagi, així que com van treballar moltes més hores. I és que el 28% de les infermeres de Tarragona i les Terres de l'Ebre van canviar el seu lloc habitual de treball durant la primera onada de la pandèmia. D'aquestes, el 61,8% van passar a assistir les plantes d'hospitalització Covid dels hospitals. Un 26,5% va reforçar el personal de les UCIs i la resta es van traslladar a urgències o als hospitals de campanya. Actualment, el 87,8% d'aquestes infermeres han pogut tornar al seu lloc de feina d'origen. En aquella primera onada de la pandèmia, també el 60,7% van ampliar el seu horari i només també el 60,7% van disposar d'equips EPI. Actualment, el 93,3% de les infermeres que treballen en l'àmbit públic ja estan vacunades, mentre que en l'àmbit privat el percentatge és del 83,3%. El 37,2% de les infermeres col·legiades han participat voluntàriament en la campanya de vacunació a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. L'experiència viscuda durant la pandèmia ha tingut afectació psicològica sobre una part important del col·lectiu. Tot i que un 73,6% de les infermeres diuen que han pogut descansar a l'estiu, dades de la Fundació Galatea assenyalen que el perfil dels usuaris que han requerit suport psicològic era el de dones d'entre 30 i 40 anys, infermeres i amb símptomes d'ansietat. En aquesta enquesta del Col·legi Oficial d'Infermeres de Tarragona es destaca que un 40% de les infermeres asseguren que estan més cansades, un 16,8% més irritades, un 20% més tristes i un 18,4% més estressades. Només un 4,8% manifesta estar igual que abans de la pandèmia. També expressen que pateixen alteracions del son, un 66,4%, i alteracions de la memòria, un 51,6%. Per tot plegat, més d'una quarta part de les infermeres preguntades, un 26%, manifesta que s'han plantejat canviar de feina. El grup d'Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament ha iniciat els tràmits per crear una comissió específica per a estudiar com protegir el Delta de l'Ebre. Els diputats ebrencs, Lluís Salvador i Maria Jesús Vinya, han defensat que així s'eleva a la màxima institució representativa del país el problema de la regressió d'un dels espais de més valor ambiental del país. Esquerra proposa que aquestes sessions específiques facin seguiment de les mesures per protegir el Delta que plantegin les administracions catalanes i les entitats territorials i ambientals. La comissió vol ser una fórmula per respondre al diàleg de sorts, segons Esquerra, que ha imposat el Ministeri, o bien així les aportacions fetes des de Catalunya i negant-se a generar espais de debat imprescindible. Els republicans han arrencat ara els tràmits parlamentaris per impulsar la comissió d'estudi, que haurà d'arribar al plenari quan ho acorde la Junta de Portaveus i així començar a treballar. La proposta dona compliment a una moció d'Esquerra que fa uns mesos la Cambra Catalana va aprovar per unanimitat i que es posava diverses actuacions per assegurar la protecció del Delta. La moció incloïa una inversió al Delta de 6 milions d'euros, inclosa als pressupostos de la Generalitat, per poder fer aportació de sorres a les zones més vulnerables del Delta. Per quart any consecutiu, l'Ajuntament de l'Aldea ha aconseguit el segell InfoParticipa que otorga el grup de recerca en comunicació sonora, estratègica i transparència de la Universitat Autònoma de Barcelona amb un 100% de compliment dels 52 indicadors establerts juntament amb 39 municipis de Catalunya. Aquest resultat es suma al reconeixement de l'Administració Oberta de Catalunya que ja va obtindre l'Ajuntament de l'Aldea el passat 5 de maig i que situa en aquest ajuntament entre els més transparents de Catalunya. I és que tan sols 3 ajuntaments de les Terres de l'Ebre, el de l'Aldea, Alcanar i Deltebre, han aconseguit el 100% de transparència. L'alcalde de l'Aldea, Javier Royo, ha assegurat que es mostra satisfet per aquest reconeixement que, juntament amb el que ha rebut la setmana passada, ha dit, demostra l'aposta per la transparència per part de l'Ajuntament de l'Aldea. Els Mossos d'Esquadra, adscrits a la Unitat d'Investigació de Gandesa, van detenir el passat 5 de maig un home de 48 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Móra d'Ebre, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública en la seva modalitat de tràfic de drogues. La detenció és el resultat d'una investigació oberta pels Mossos d'Esquadra arran de diverses informacions que apuntaven a que en un domicili de la localitat de Móra d'Ebre s'hi estaven distribuint substàncies estupefaents. Els agents van poder constatar que l'autor dels fets realitzava el tràfic de drogues des del seu domicili o des de les rodalies i en ocasions també feia les transaccions a l'interior del seu vehicle. La investigació va concloure amb la detenció de l'investigat i la posterior entrada al seu domicili on s'hi van intervenir 975 grams de cocaïna, així com diversos estris per manipular i preparar les dosis. El detingut va passar a disposició judicial el dia 7 de maig i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.
La previsió del temps.
I ara és moment de conèixer el nostre informatiu, quina és la previsió meteorològica per les properes hores. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Mateo.
Hola, bon dia. Els xàfecs afecten punts del Pirineu i Prepirineu. Són xàfecs d'intensitat entre feble i moderada i localment acompanyats de tempesta. Al llarg de les properes hores hem d'esperar, sobretot durant la tarda, que aquests xàfecs es vagin desplaçant cap al quadrant nord-est. Continuaran sent d'intensitat entre feble i moderada, però atenció perquè aquí, a la tarda, punts del nord-est poden ser d'intensitat forta, fins i tot anar acompanyats de calamarsa o pedra. A la resta de Catalunya, en general, esperem que predomini el sol, tot i que hi haurà alguns intervals de núvols al llarg de la resta de la jornada d'avui. Pel que fa a la temperatura, valors durant les hores centrals del dia que seran més baixos que els del dilluns i pel que fa al vent, bufarà entre fluix i moderat amb algunes ratxes fortes de component oest, també més variable cap al nord-est i amb un gir del vent que es produirà al litoral central durant les primeres hores de la tarda d'oest cap a est que farà baixar la temperatura i que ens deixarà algunes ratxes de vent fortes. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I avui al nostre informatiu, a la sintonia d'Antena Caro, anem a parlar d'una de les entitats emblemàtiques de Roquetes, com és la Lira Roquetense. I anem a parlar d'una activitat que podem dir és emblemàtica al llarg de la seva història, com és el concert de primavera, que està previst que realitza aquest proper dissabte, dia 15 de maig. Per això, ens hem desplaçat al local de la Lira de Roquetes, seguint, naturalment, aquestes normes de seguretat per motiu de la pandèmia. I tenim amb nosaltres a Jordi Suazo, que és el president de la Lira. Hola, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també ens acompanya Benís Casanova, que és el director de la banda de música de la Lira de Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia. Amb tots dos volem parlar d'aquesta activitat. Podem dir que entrem ja a una altra etapa d'aquesta pandèmia. Ara tenim menys restriccions i això ha volgut dir que el concert de primavera aquest any sí que es podrà realitzar. En un principi està previst per aquest dissabte 15 de maig a les 7 de la tarda a l'Escola Mestre Marcelí Domingo. Jordi Suazo, com a president de la Lira, com s'està vivint aquests dies?
Bueno, per un costat, més descansats, en el sentit que podem fer algo més del que durant tot aquest any hem pogut fer, perquè ja ha sigut un any com les muntanyes russes, ara òbric, ara tanco, ara puc fer ensajos, ara puc fer classes en més gent, ara podem fer classes en menys gent, i ara a partir d'este dilluns, que ja podem moure'ns una miqueta en molta més amplitud que hasta ara, pues estem treballant, bueno, no hem parat tot l'any de treballar la banda i l'escola, no? Adaptant-nos a les circumstàncies de cada moment. I des de l'última entrevista que ens vau fer a finals de desembre, sobre el 5, 4 o 5 de desembre, que va ser quan vam fer la presentació de la gravació que vam fer al pavelló, que la vam ficar al públic el dia 17 d'abril, en celebració a les festes del 14 d'abril de la independència de Roquetes, que la banda va poder participar i poder fer un concert al carrer, al costat del canal, i a continuació pues, vam invitar a tots els implicats d'esta gravació, no? Que eren els músics, que són la base principal, després tot l'Ajuntament en la seva col·laboració tant econòmica com en cedir-nos el pavelló, i la Junta, pues, bueno, com també participant de tota aquesta activitat, no? Això va ser a les 12 del migdia, i que va ser, bueno, tots van sortir meravellats del treball tant de la banda com de Batros 2 en el muntatge que vau fer ensenyant el que tenim a Roquetes, com des de la part de la Federació de Bandes de fer el muntatge d'aquests dos col·lectius que vau intervindre més directament, no? I pues, bueno, des de llavors fins ara, pues, com que hem tingut la possibilitat de poder fer algun ensaig una mica més digne dels que podíeu fer fins ara, pues, han arribat a poder fer el concert que ara estem parlant de primavera, que és el concert que sempre fèiem, que era una de les dues festes majors de l'entitat, no? Diguéssim, una és el concert de primavera i l'altra és el de Santa Cecília, que és el dels músics, i aquesta és de l'entitat en general, no? I este sabem tots, els que som de Roquetes, de que era un dia que fèiem el concert, fèiem la proclamació de pobilles, que enguany tampoc, igual que l'any passat, no s'ha pogut fer la programació de pobilles, perquè tot això depèn des del patronat de festes i de l'Ajuntament de Roquetes. I després, a finalitzar la tarda o la nit, se feia el ball de la pinyata, que la tenim aquí en natros, perquè també sigui participativa en este dia, no? Formar a part del que allí van posar ple, el concert serà ple de sorpreses, ja que no seran balls, seran unes petites coses per a que la gent revisqui una miqueta en les possibilitats que tenim avui en dia de poder fer unes diferents activitats dins del mateix concert. I després també, pues, bueno, també donar les gràcies com a entitat, en el sentit de que pues, bueno, l'escola de música s'ha pogut mantindre. Sí que hem tingut, des de l'últim dia que us vaig dir, que teníem molta participació durant aquests mesos que han anat transcorrent de pandèmia i de que hem tingut que fer telemàticament i després tornar-ho a fer presencialment, pues, pel camí pues, és normal de que alguns han perdut alguns alumnes. En la intenció de que, pues, molts han dit que quan això s'acabarà o se tranquil·litzarà una mica, pues, bueno, que tornaran a casa, que és on se senten a gust, no? I aprofito també, Tomés, per, abans de passar-li la paraula a ell, que és qui vos donarà una mica més d'explicació de què anirà a este concert, o les peces, o el que sigui, vos diem també que estem treballant també de cara a fer-lo a continuació del que vam començar l'any passat en ell, de fer un campus cultural, recreatiu, i sobretot sobre la base serà la música, no? Però serà de tot, també hi haurà visites concertades, hi haurà alguna activitat també una mica lúdica, per poder fer un bon campus, que vam tenir una experiència l'any passat, va ser a correcuita en 15 dies, vam tindre prou acceptació per fer-ho de la forma que vam fer-ho, i esperem pues, que enguany serà una mica més, tindrem molta més participació. I també, pues, bueno, també us direm només tres coletes perquè també es vagin ambientant, en el sentit de que estan treballant també de cara al mes de juliol, que és quan eren les festes de Roquetes, que no sabem lo que es podrà fer-se, no?, d'aquí allà, però bueno, nosaltres hem de previndre el màxim que poguéssim fer en el que tenim ara, no? I pues, també estan acabant de preparar també un concert, com també es feia sempre a Roquetes, que fèiem un concert en diumenge després del Cosoviris a Roquetes, i també dir-los de que portem ja des d'un any i mig de que tenim l'apartat de teatre. Pues, bueno, en tota la pandèmia pues, també el teatre ha patit, com tota la cultura i les arts musicals han patit moltíssim, en el sentit de que mos han prohibit poder tindre més de 6 persones juntes, que no podíem, en els locals que teníem nosaltres aquí, pues, no podíem fer coses que haguéssim pogut fer en lo, si haguéssim estat en la normalitat, però ja tenen previst de, per al juliol, diguéssim, per a aquestes festes o per a aquestes dates, poder també representar la primera obra de teatre. Com que esperem de poder-ho fer, ells ja tenen molta il·lusió, diguéssim, tots els dijous aquí s'arma la Sant Quintín, perquè s'ho prenen en molta força i molta companyia, que és l'important, és el mateix que la banda i l'escola, estem la Junta content en aquest sentit de que veiem que hi ha unió, i si hi ha unió és el que diem, les coses costen menys. El sacrifici que s'ha hagut de fer durant tot aquest any és molt important i l'han portat a terme, i això ens omple de goia a tota la Junta. I llavors, pues, bueno, jo per part meva ja he dit prou coses, espero que la gent vingui i disfruti en nosaltres. Sí que faran totes les mesures de seguretat que tenim que tindre, distàncies, temperatura, gel, tot això no cal ni dir-ho, que ho tindrem ja tot previst per a que la gent pugui entrar. La gent que a última hora repensi que hi vulgui vindre, és un pati suficientment gran, ojalà haguéssim de dir que no, algú, no? Perquè voldria dir que passem de 400 persones. Però crec jo que qui vulgui a última hora, com que també farem la llista allí en situ de la gent que entra i ens donaran les seues dades i les seues d'allò per si el que ens marca el Procicat, doncs ho portarem a terme i no hi haurà cap inconvenient. També dir-los que enguany també ho han fet extensiu als tres col·legis que tenim a la població, a l'Arrabal de Crist, al Col·legi Barceló Domingo, com no podia ser menys per ser el lloc on s'organitza este concert, i també a l'Institut. Us puc dir que els tres llocs han tingut molt bona recepció i que ha sigut un pas per poder, ens hem obert les portes per poder assentar-nos a parlar amb ells, per poder fer activitats conjuntes en tots aquests partits de cultura, que és l'important, que la cultura anéssim tots a una i que intentéssim aconseguir una miqueta més d'ajuda des de les administracions. No vull dir que no la tinguéssim ara, però si n'hi hagués una miqueta més, doncs podríem fer una cultura una mica més de més qualitat. No vull dir-ho, perquè voldria dir que ara no la fem de qualitat, però una mica més quantitat. Res més.
Doncs ja sabeu, aquest dissabte, dia 15 de maig, a les 7 de la tarda, es fa aquest concert de primavera a càrrec de la banda de música de la Vall de Roquetes, i Denis Casanova és el seu director. Suposo que en la situació de pandèmia que estem vivint, un concert d'aquestes característiques motivarà a tota la gent que forma la banda. Com esteu vivint aquesta situació de la Covid?
Pues, des del mes de febrer, aproximadament, febrer o març, que mos vam ficar a ensaiar, que com vaig dir l'altre dia al miniconcert que vam fer al passeig del canal, l'últim concert que vam fer la banda de la Lira va ser el dia 26 de desembre de l'any 2019, al concert de Sant Esteve de ja fa any i poc, i bueno, el concert que vam fer per celebrar la dia del 14 d'abril va ser emotiu en part perquè la banda sí que hem estat fent coses i no hem parat, però el caliu del públic feia molt de temps que no notàvem, i això realment és molt important per a tota la gent que es dedica a les arts escèniques en general i als músics, perquè no és el mateix estar tocant o gravar-se des de casa o fer un concert a porta tancada com hem fet, que no, que fer un concert en el públic i que el públic agraïsca l'esforç que es fa i que t'aplaudisca, no? Pel públic també és satisfactori este tipus de recompensa del públic, i per això era molt important el fet de poder sortir altra vegada. Ja ho tornarem a fer, una mica més d'envergadura. El concert que vam fer va ser de 20 minuts o mitja hora, de 4 pas dobles. Ara ja sí que farem un concert en més cara i ulls, i la veritat és que els músics ho estem vivint amb moltes ganes, amb molta il·lusió. Aquests últims assajos que estem fent està acudint molta gent, i jo com a director estic també molt satisfet, no?, de que els músics tinguin aquesta resposta, aquestes ganes i estan empenta en voler venir a fer coses. I bé, el concert serà un concert amb un repertori variat. Hi haurà pas dobles, una selecció d'un musical, música de danses, vull dir, serà un repertori, jo crec que atractiu per al públic, molt dinàmic, i que jo crec que la gent del poble, la Lira està vivint un bon moment, i crec que la gent ha d'aprofitar per a este bon moment que està vivint la banda de música per a vindre i apoyar-la encara més.
Suposo que el secret de que una banda tingui èxit i que estigui involucrada en tot el que es prepara és que estiguin motivats. Tu com a director, com motives a tots els músics?
Bé, jo crec que els músics s'han de motivar. Hi ha dos factors, no? El factor musical i el factor social. El factor musical és molt important, triar un repertori que sigui ja també atractiu pel públic, però també atractiu pels músics, que els músics es motivi a tocar allò que tu els portes, que els agrada, que ho puguen tocar, que no sigui molt difícil per a ells, però també que suposa un repte, no? O sigui, està el factor musical, que és tot això, i el factor social, que els músics estiguin a gust, que hi hagi bon feeling entre tots. El director també ha de lluitar una mica per a que les connexions socials entre els músics siguin favorables. Pues, ara no, perquè no es pot, no? Però en època de normalitat, pues, organitzar un dinar, organitzar una sortida, trobar-nos tots fora de l'assaig, que no tot sigui tocar, que està molt bé, però que, no és, que la banda no es reduïsca només en això, no? Que siguin moltes més coses. I això fa que els músics, a poc, s'hi troben a gust, vulguin venir, i que vindre a l'assaig sigui una activitat de lleure, no? I que el músic estigui a casa i digui, hòstia, avui assaig, tinc ganes d'anar a l'assaig. Jo crec que això és important. També és important tenir una junta directiva que estigui implicada, que la tenim, evidentment. I bueno, és una sèrie de factors entre junta, banda, escola de música, no? Aquestes tres coses han de formar un binomi perfecte perquè la cosa tiri avant, i jo crec que a la Lira ara mateix podem estar satisfets.
Està clar que l'escola de música és un lloc on surten els músics, la cantera musical de la banda de música de la Lira de Roquetes. Com es troba aquesta cantera? Hi ha afició musical aquí al municipi?
Pues bueno, tenint en consideració la magnitud d'un poble com Roquetes i d'una institució com la Lira, jo crec que no ens podem queixar. Sempre voldríem tenir més alumnes dels que tenim, evidentment. Això suposo que passa a tothom, però bueno, jo crec que, com he dit abans, la banda està passant un bon moment, però també l'escola està passant un bon moment, tot i el moment dolent que està passant la societat. L'escola de música estem passant per una bona època, no ens podem queixar, tenim molts alumnes amb moltes ganes, i jo crec que el futur de la Lira està ben assegurat.
En definitiva, podem dir, com molt bé comentava Denis, que és important tindre també una directiva implicada, amb ganes de fer coses, que hi hagi una bona simbiosi entre totes les parts. Des de la directiva, Jordi, com s'està vivint tota aquesta situació? Se veu implicació, ganes de gent de vindre a formar part de l'entitat?
Sí, no ens podem queixar perquè la quantitat de socis que som pel que és Roquetes, estem de la mitja dalt, no? Comparat amb les altres entitats que hi ha al poble de Roquetes. Però és la crida que sempre he fet. A vegades algun de joves diu, tu penses d'una manera diferent. Dic, val, cada un podem pensar de la forma que creiem, sense exigir al demés, però bueno, és una, jo ho llanço, no? Sempre ho intento llançar i ho dic. Jo podria, segurament que podria ser de més soci, de més entitats, no? Però si les entitats del poble no les mantenim també el poble, se'n van a l'aigua, diguem. I clar, el que no podem és exigir de que tinguéssim tot obert i que ho pagui això. Les administracions sí que poden pagar, sí que col·laboren, perquè el que he dit abans, no ens podem acabar de queixar en les ajudes que tenim, pues, des de la Generalitat, Diputació, jo parlo de cultura, no? I crec que el que són esports, suposo jo que també deuen rebre, també reben subvencions de la Generalitat i de l'Ajuntament segur, perquè estan els convenis que tenim totes les entitats que estem al poble, no? Però jo crec que el poble ens hauríem d'implicar més en totes les entitats. Per què? Perquè és la forma de que si quan més socis tindrem, totes les entitats, no nosaltres totes, ja no parlo personalment de la Liga de Roquetes, més activitats podem donar i més resultats podem donar, més qualitat podem donar. Per què? Perquè podem tindre més personal. Ara, millor, moltes vegades les coses les tenim que fer en menys personal. No és que per més personal podem donar, però podem estar més damunt dels alumnes, podem estar més damunt dels xiquets que estan fent futbol o més damunt dels que fan vòlei o dels que fan patinatge o dels que fan natació, etc. Diguem, sí que molts diem, no, és que això tindria que estar funcionant, vale? Però és que quan tu vols fer patinatge, mentre tu no has vingut, aquell d'allò de patinatge algun altre el mantenia perquè tu puguis arribar a fer-lo. O nosaltres, per a donar classes a ton fill, a nosaltres mateix, l'any passat mateix ens vam demanar un professor d'un instrument que no teníem. Pues bueno, tu vols vindre aquí a la lira? Pues nosaltres buscarem un professor. Vale? No els pots tindre tots en un moment determinat, però estàs oberta que si hi ha demandes, adaptar-te a les demandes, perquè és donar serveis, que és el que han de fer les entitats, perquè tota l'administració no pot fer, tot l'Ajuntament no pot fer, perquè són persones que hi fan moltes coses i tot això no ho pot tenir l'administració. Llavors les entitats haurien de tindre més col·laboració i no em puc queixar, torno a repetir, com a entitat personal, però crec jo que hem de participar més en totes les activitats que fem totes les entitats. Per què? Perquè quan un fa jo mateix el vòlei fa dies que no he tingut temps. Perquè quan fan vòlei tinc una altra cosa aquí a l'entitat però he d'intentar participar més en totes les altres. És l'únic que demanaria, que hi hagués una mica més d'implicació a les entitats. Com ho hem de fer? Però millor ens hem de saber vendre una miqueta més bé. Perquè millor és això de que no ens ha sigut. Perquè millor hi ha gent que va aquí va al bar de la Lira i diu la Lira, però no sap que detrás del bar de la Lira estan més de 100 anys de vida i què és el que fem detrás. Teatre, grallers, banda, escola de música diversificada, en el sentit de que és sí que l'essencial o el que ens porta més de cara a fora és la banda, però també donem l'opció de que hi hagi algú que vulgui tocar un altre instrument, que pot ser de banda o pot ser de l'altre. No fiquem inconvenients. Per què? Perquè una escola de música, que és? Clar, ja ho diem, una escola de música. Que nosaltres preferim que sigui ja que, perquè realment avui en dia ens fan falta instruments per poder fer peces no de més qualitat, però d'una sonoritat àmplia. Què passa? Que per fer-la ens veiem obligats també a tindre que anar a buscar gent de fora que indirecta o indirectament porten unes despeses d'una manera o d'una altra. Si els tinguéssim a casa, serien despeses que no tindríem, que les podríem invertir en en millorar la sonoritat de les aules o en millorar més compres d'instruments que ens fan falta, tant per a l'escola com per a la banda. Clar, és tot això. I després, els socis, invitar-los i recordar-los de que els esperem a tots. D'acord?
Doncs prenem nota, aquest dissabte 15 de maig a les 7 de la tarda a l'Escola Mestre Marcelí Domingo de Roquetes, aquest concert de primavera amb sorpreses a càrrec de la banda de música de la Lira Roquetense. I ho hem conversat amb el seu director, amb Denis Casanova, i també amb el president de la Lira de Roquetes, Jordi Suazo. Moltes gràcies per explicar-nos un dia més tota l'activitat cultural que porteu a terme des de la vostra entitat i que aquest concert sigui tot un èxit. Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.